COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No hi ha lloc de treball avui més segur a Catalunya que ser conseller o consellera de l'actual govern de la Generalitat. Ni la paraula dimissió ni l'acció de cessament es contemplen. Mirant els fets, no hi ha cap pressió laboral, com tenen, per cert, milers de treballadors i autònoms cada dia. La convocatòria d'unes oposicions són un desastre inaudit. No passa res. Aquí, Laura Vilagrà present. Unes disculpes, les repetim, ceso, això sí, a una subordinada, i jo continuo a la cadira. 10.000 alumnes, 10.000, abandonen els estudis a Catalunya als seus 17 anys, líders a Espanya. Som els que perdem més alumnes en comparació amb altres comunitats i no cal dir amb altres països d'Europa. Alguna responsabilitat pel conseller d'Educació, González Cambray? Cap ni una, i tampoc s'espera. Fa 10 dies que els pagesos del canal d'Urgell no reguen. Restriccions al canal Segarra-Garrigues. La sequera, és cert, és un fet sobrevingut, però no és ni d'una setmana, ni d'un dia, ni d'un mes, ni d'un any. Què ha fet Teresa Jordà? Esperar i no fer res. Jordà porta 5 anys, dirigint l'agricultura i ramaderia de Catalunya. 5 anys, per cert, tots de sequera. On és? Al mateix lloc. Si no es pot regar, si no cap ajuda prevista, doncs ja plourà. A veure si aquest cap de setmana. Vilagrà, González Cambray, Jordà i l'íncret conseller d'Interior, Joan Ignasi i Helena. Cap solució, paràlisi total. I la culpa sempre dels altres. I Pere Aragonès, incapaç de fer assumir una mínima responsabilitat als seus consellers. Bon migdia, sóc Sergi Tor i a Catalunya estan passant avui més coses. Mar Puerto, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Comencem avui explicant que continua la cerca dels dos altres presumptes autors del crim en el tiroteig de Salou, on van morir dues persones, i continuen a hores d'ara també els Mossos investigant les causes del tiroteig sense ferits al Guinardó de Barcelona. Actualment hi ha 4 persones detingudes d'entre 28 i 35 anys i 2 d'ells s'havien refugiat en un pis després dels trets. A tot això també expliquem que l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha expulsat de manera cautelar un aspirant agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona per presumptament fer tocaments a diverses companyes. Un alumne va comunicar la setmana passada a un dels instructors que un dels seus companys de secció li havia tocat les parts íntimes durant una de les classes de defensa personal i van obrir una investigació interna en la qual també van descobrir que hi havia 2 víctimes més. I a Barcelona, concretament a Santa Perpètua, han detingut un home per presumptes agressions sexuals a menors en un club esportiu. L'home va cometre la majoria d'agressions durant l'any passat i les víctimes són noies que tenen a partir de 14 anys, a les quals l'acusat suposadament convidava a casa seva per veure vídeos de futbol. Els Mossos el van detenir una primera vegada al gener, després de rebre una denúncia, i ho van tornar a fer el 17 d'abril en saber d'una segona denúncia. D'altra banda, els bombers ja han avançat la incorporació de mitjans aeris i personals per afrontar una campanya forestal d'estiu molt difícil. Aquest mes de maig s'incorporen 2 helicòpters bombarders, 2 de coordinació i comandament i 3 avions de vigilància i atac. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, per la seva banda, també ha assegurat que està tot a punt i que hi ha més prevenció, anticipació, mitjans i efectius. Acabem, doncs, explicant que l'economia catalana creix un 3% interanual en el primer trimestre. L'IDESCAT ha atribuït la millora respecte al trimestre anterior a l'evolució positiva del sector industrial, que va créixer un 3,7% i trenca així la tendència negativa del 2022.
Gràcies, Amar. Busquem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. Doncs hores d'ara, sal, bon temps, pràcticament a tota Catalunya. Temperatures actuals a Tarragona 18 graus, Barcelona 22, Lleida 26 i Girona 27 graus. Andorra registra 22 graus. La màxima fins ara ja als 30 graus a la pantà de Siurana i també a Vinebre. Escó, per exemple, la temperatura s'ha enfilat fins als 28 graus. I de cara a aquest cap de setmana, què? Doncs diumenge sí que hi haurà un canvi de temps, vents, hi haurà precipitacions al Pirineu, Prepirineu i també a l'interior del nord-est. Per tant, a la zona alta de Catalunya, que ja és important perquè hi ha el principi de molts embassaments. També a partir de diumenge baixaran sobretot les temperatures tant a les comarques de Ponent, a Lleida, com també a la Pirineu, i a partir del dilluns tornarà el bon temps. Busquem ja tot seguit el trànsit. Som a divendres, no hi ha un cap de setmana llarga, però sempre hi ha una operació sortida de cap de setmana. Mirem quines són les incidències actuals. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments, les principals incidències, principals cues, ho trobem a la Pota Nord, a la B20, a l'altura de Badalona, on hi ha hagut un accident, s'ha tallat una estona, ara queda un carril obert, de moment, en sentit Barcelona, hi ha 2 quilòmetres de cues en aquest punt de la Pota Nord, de la B20, en sentit Barcelona. A banda d'això, va augmentar el trànsit, ara al migdia de divendres, es nota sobretot a l'autopista AP7, entre Bellaterra i Barberà, en sentit Girona, també amb retencions, i a les dues rondes, a la de dalt, des de pràcticament Diagonal fins a Vallcarca, sentit Besòs, i a la litoral de Zona Franca, Montjuïc, també en aquest sentit. És tot, bona tarda.
Jo sempre tinc verdures i fruites de mil colors, poma, cirera i també meló, ceba, col, pastanaga i espinacs, tinc el meu plat, un menú equilibrat. Tens un ritme.
Les fruites i les hortalisses ens ajuden a seguir el ritme.
Generalitat de Catalunya.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No ha convençut a cap partit de l'oposició les explicacions aquest matí de la vicepresidenta de Presidència, Laura Vilagrà, sobre el caos que es va viure dissabte passat els 13.600 opositors interins que havien estat convocats per fer unes proves d'oposició. Vilagrà, una vegada més, ha demanat disculpes per activa i per passiva. Ha anunciat que s'indemnitzarà a les persones opositores i que reclamarà 1 milió d'euros a la empresa que va subcontractar per gestionar tot el procés. Això sí, novament, el govern de la Generalitat s'eximeix de les responsabilitats. L'oposició acusa el govern d'incomplir amb les seves obligacions i ha tornat a reclamar una vegada més la dimissió de Laura Vilagrà. La sessió al Parlament de Catalunya l'ha seguit en Joan Gual.
Efectivament, el govern català demanarà a l'empresa Cegos, l'encarregada de gestionar les proves de les oposicions de més de 13.000 persones, una indemnització d'1 milió d'euros per tota la mala gestió que s'ha dut a terme en unes proves que s'hauran de repetir la primera setmana de juliol. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha assistit avui al Parlament per tractar la situació i ha donat explicacions sobre quines seran les mesures que es duran a terme.
Jo, que en aquests moments ja hem establert que demanarem una indemnització per com a mínim 1 milió d'euros pels danys causats fins a aquest moment. Per tant, penalitzarem a l'empresa per aquest motiu. Entenc que l'empresa estigui preocupada i entenc que l'empresa s'intenti defensar dels atacs, però el que va passar és injustificable i és un trencament total de les condicions contractuals.
Els partits de l'oposició han estat molt crítics durant aquesta comissió d'afers institucionals. Marta Moreta, del PSC, ha tatxat aquesta gestió d'injustificable.
Miri, avui quasi podríem classificar una d'aquelles coses que sempre diuen vostès, estem en un altre dia històric. Nosaltres, consellera, estem indignats, totalment indignats, enfadats i decebuts de la seva actitud, de la seva prepotència.
De la seva banda, Glòria Freixa, amb Junts per Catalunya, també ha mostrat el seu desacord en com el govern de la Generalitat està gestionant la situació i han criticat haver fet declaracions als mitjans abans que als grups parlamentaris.
La situació és tan greu que ens hem vist obligats a fer aquesta caia extraordinària on venim a demanar tot allò que lamentem profundament que vostè, en lloc de venir primer aquí, com es va oferir, fes una roda de premsa i primer s'expliqués als mitjans de comunicació abans que els representants del poble.
En aquestes oposicions hi va haver un caos generalitzat. Retards en la prova, espais no habilitats pels opositors, usos de mòbils o manca de vigilància van afectar a les més de 70 convocatòries. Els parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera i fins i tot en alguns casos la dimissió de tot el govern.
Vilagrà diu que l'empresa ha d'estar preocupada. És el que acabem d'escoltar. I què diu l'empresa? Què diu Cegos? La subcontractada per organitzar aquestes oposicions, doncs té una visió molt diferent del que diu el govern de la Generalitat. Amb un comunicat que ha fet públic avui, carrega durament contra el govern. Al text, l'empresa retreu a l'administració catalana incompliment sobre els quals assegura que ja va advertir a la pròpia Generalitat abans del dissabte passat. L'empresa diu que va intentar complir el contracte, tot i no disposar de tota la informació ni en temps ni en forma. Andrea Gavarró, què més ha explicat el comunicat de Cegos?
Com bé has dit, en aquest comunicat, Cegos apunta a l'administració, deixant constància que considera que hi va haver un compliment defectuós per part de la Generalitat en alguns aspectes. L'empresa defensa que ha tractat de complir tots els objectes del contracte amb la Generalitat, que eren quatre: la impressió dels exàmens i els fulls de resposta, la distribució dels materials per a la realització dels exàmens, la vigilància durant la realització de les proves i la correcció de les respostes. Cegos explica també que la seva tasca només suposava una part del procés de selecció i diu que la disposició dels espais, la distribució dels candidats i l'elaboració del material de l'examen eren responsabilitat exclusiva de la Generalitat. En aquest comunicat, l'empresa assenyala l'administració al·legant que va facilitar uns espais on no es podia complir el seu propi protocol. Segons aquest document, només en un 30% de les aules hi havia la capacitat òptima per realitzar l'examen. A més, el comunicat afegeix que la Generalitat encara no els ha comunicat formalment la rescissió del contracte.
Gràcies, Andrea. El que sabem és que de l'1, a partir de l'1 de juliol es tornaran a repetir aquestes oposicions que veritablement signifiquen hores d'ara un entrebanc important per la gestió de Pere Aragonès. Canviem d'arguments informatius. Passa d'una manera més habitual i no és un fet excepcional. Rebem una factura de la llum, de l'aigua, del gas, de telecomunicacions, del sector financer i no l'acabem d'entendre. I volem, doncs, o protestar o fer alguna pregunta. I toquem a lo que és la línia d'atenció al client. Sí, ens saluden ràpidament, ens diuen que en passen, en aquest cas, amb alguna persona encarregada, i comença a haver un so bastant habitual. I passen aquests minuts interminables escoltant aquest so infernal. Avui a COPE Catalunya i Andorra estem analitzant la nova llei d'atenció al client que obligarà molt a les empreses i molt poc a les administracions públiques, perquè també a les administracions públiques ens trobem doncs aquests entrebancs. La norma contempla, entre d'altres mesures, que no es pot deixar el client en espera més de 3 minuts. També limita la resposta robòtica, és a dir, ens ha d'atendre una persona i no un robot. La llei mira sobretot cap a les empreses de més de 250 treballadors, les que presten serveis de subministrament, transports, comunicacions i serveis financers. Però, com et deia fa un moment, oblida completament totes les administracions públiques que no estaran objecte d'aquest nou text normatiu. I què diuen els teleoperadors, que són els que ens atenen quan truquem per reclamar o preguntar? Doncs amb un d'ells hem parlat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra, Ricard Álvarez.
Consideren positiva la llei, fins i tot amb un sentiment de que ja era hora. A l'altre costat del telèfon hi ha una persona que escolta les nostres queixes, una darrere l'altra, i així fins a un mínim de 8 hores. De vegades amb falta d'educació. No és una feina fàcil, requereix dosi de tranquil·litat i prudència. Per això un text normatiu és bo, com una eina i protocol de comportament per tots. Ramon González, ara enllaç sindical de Comissions Obreres, ha treballat 6 anys a atenció al client i creu que la llei és un desafiament per a tots.
Somos optimistas y creemos que tiene bases sólidas para hacer cumplir la ley y que sea de mutuo beneficio tanto para las personas que atienden al público como las personas que tienen que acudir a los servicios de atención al cliente. Y esto será un desafío, pero nos da herramientas. Pensamos que en positivo.
En canvi, l'Organització de Consumidors creu que la llei és tímida i critica que les empreses amb menys de 250 treballadors i una facturació inferior a 50 milions d'euros quedin excloses del text normatiu.
Saludem a la delegada a Catalunya de l'Organització de Consumidors, Esther Lorente. Esther, benvinguda i bon migdia.
Bon migdia.
Vosaltres considereu la llei com a insuficient. Per què?
Bé, aquesta llei veiem que sí que és veritat que s'han aconseguit algunes fites, però encara falten coses per solucionar. Haurem de veure com s'implementa. Per exemple, una de les coses que s'implementa i s'ha acollit és el termini per respondre de les empreses, que si bé que en un principi, o com ho tenim ara, és d'un mes, doncs ara s'acolleix un termini de 15 dies. Això ha sigut una lluita bastant forta de la OCU, perquè avui dia, amb els mitjans electrònics que tenim, no cal enviar cartes que vagin per serveis de correu, o sigui que amb el correu electrònic és suficient, i veiem que perquè la gent pugui tenir la seva reclamació solucionada en 15 dies és suficient del tot.
D'altra banda, potser un motiu de la vostra queixa és que no s'ha establert en aquest cas un període sancionador per tal de les empreses que puguin complir, i en aquest cas considereu que les empreses que estan subjectes a la llei són les més grans. Per exemple, sí. Es quedaran excloses les empreses de 250 treballadors o les que facturen menys de 50 milions, i això donarà molta via lliure, segons la vostra opinió.
Sí, a veure, sí que és veritat que tal com es fan aquest tipus de serveis, qualsevol empresa petita, una botiga de barri, no pot tenir aquest servei, això ho tenim clar. Però sí que falta una manca de previsió, de veure, doncs, a veure, les empreses grans, com pot ser una de les telefonies, han d'invertir en tenir un servei d'atenció al client efectiu, però sí que és veritat que les petites, doncs, potser s'hauria d'haver fet algun tipus de mecanisme que es poguessin solucionar els conflictes d'una manera més forta en defensa dels consumidors.
I una última pregunta de tipus personal. Esther, tu consideraves que la situació a vegades és tan complicada quan trucaves, evidentment, per una queixa i era tan llarga l'espera, i a vegades doncs havies de parlar amb tres o quatre interlocutors, que era ja en aquest cas una excusa per part de l'empresa ficar-te problemes i obstacles per decaure aquesta protesta?
Clar, de vegades sí que és veritat que molta gent es queda pel camí, i llavors per això ara aquesta necessitat de fer aquest llei de serveis d'atenció al client, i per això és necessari també, es preveuen que es facin unes auditories i que després aquestes auditories siguin públiques perquè les puguem veure si finalment aquestes mesures que s'estan intentant aprovar es materialitzen en un millor servei d'atenció al client.
Esther Lorente, delegada a Catalunya de l'Organització de Consumidors, gràcies per estar aquí a l'Informatiu Migdia i bona tarda.
Bona tarda.
Tant de bo que a partir d'ara trucar, doncs, atenció al client sigui més fàcil, millor regulat per tothom, també per als treballadors, perquè és una feina veritablement molt dura, durant 8 hores aguantar un darrere l'altre les queixes. I la picaresca no té límit. A vegades, quan parlem del tema de les estafes, el més sorprenent és l'estafa que es fa. Mirin aquesta notícia. Enxampat a València un estafador, i es tracta d'un home que havia enviat des de Barcelona gairebé 5.000 cartes fent-se passar per un advocat que buscava hereus d'una fortuna. És a dir, allò de has guanyat una fortuna, tens una herència falsa, evidentment, i si picaves, doncs perdies diners. Perquè amb les seves cartes, amb segell falsificat, instava les víctimes a pagar primer els seus honoraris per iniciar la seva reclamació. Els Mossos han explicat a l'Andrea Gavarró el modus operandi d'aquest estafador.
Doncs sí, Sergi, a les cartes enviades s'argumentava a les víctimes que tenien el mateix cognom que el difunt i els hi proposava començar tot el procediment perquè els transferissin l'herència de gairebé 12 milions d'euros. Aquest mètode rep el nom d'estafa de cartes nigerianes perquè, segons fonts policials, normalment els estafadors són d'origen nigerià.
La particularitat d'esta investigació radica no solo en el hecho de haber desarticulado a este estafador, ¿no?, y el envío masivo de estas cartas al extranjero, sino en el uso de los sellos falsos. Es decir, es la primera vez que se detecta que se utilizan sellos falsificados para realizar esta estafa.
Ho explica el sergent Sergi Sánchez, cap de la Unitat Central de Falsificació de Moneda, que es tracta del primer delicte comès amb segells falsificats a l'Estat. La investigació va començar a mitjan d'abril del 2022, després que Correus detectés diverses cartes amb els segells falsificats a diferents ciutats, i l'estafador va ser detingut el passat 27 d'abril. Al detingut se li atribueix un delicte d'estafa i un altre de falsificació d'efectes timbrats. A més, els Mossos han fet difusió de l'estafa a través d'Europol per localitzar possibles víctimes a països de la Unió Europea.
I marxem ara cap a la Garrotxa, en concret a la seva capital, i en concret a l'Hospital d'Olot, perquè el resultat d'una prova pilot ha estat molt satisfactori. Quina és aquesta prova pilot? Doncs optimitzar el transport de proves analítiques utilitzant un dron. L'objectiu del vol experimental era comprovar si la sang patia alteracions durant aquest trasllat. I els resultats sembla que han estat molt òptims, menys temps i moltes menys emissions. I tot apunta, Rubén Díaz, que el sistema es podria introduir d'una manera permanent l'any que ve, l'any 2024, Rubén.
Es tracta d'un assaig per demostrar si el servei funciona i permet l'estalvi de la petjada de carboni que suposaria enviar mostres per carretera. Així ens ho explica el CEO del Doratec, Eduard Gómez.
Generem impacte tant a nivell del benestar de la persona, estem proveint una millor assistència sanitària en aquests entorns rurals i suburbans, i després estem també impactant molt fortament sobre l'empremta de carboni. Avui, amb el recorregut que hem fet, s'ha reduït com a mínim un 80,5% de les emissions que s'emetrien de CO2.
L'objectiu és fer una simulació al màxim real possible. Malgrat que la idea és reproduir el trajecte entre el Cap d'Olot i l'hospital, la normativa actual impedeix circular els drons per sobre de les zones urbanes i s'ha simulat el trajecte en una zona rural reproduint la mateixa distància. La referent en innovació de la Fundació Hospital Olot, Neus Domènech, explica que podrien aplicar l'ús de drons per arribar a zones rurals de difícil accés.
Per l'entorn de l'hospital podria ser una solució de seguretat, temes de medicació de dispensació ambulatòria, perquè tenim molts usuaris de territori que venen dies concrets a recollir la medicació de dispensació ambulatòria a l'hospital, i pensem que també se'ls podria facilitar aquest desplaçament gent que viu a zones de difícil accés, evidentment.
Els impulsors es mostren esperançats en una nova normativa aeronàutica que permetria aquest tipus de serveis a partir del 2024, i això implicaria que el projecte podria ser una realitat a partir de l'any vinent.
I la sequera continua, no serà notícia de portada, però a qualsevol informatiu doncs, s'ha de parlar de l'última hora de la sequera que continua i preocupa. Recordem que a dia d'avui les reserves actuals als embassaments de Catalunya situen al 25%. La confiança és amb la pluja prevista al Pirineu i Prepirineu per aquest diumenge. Tant de bo es pugui augmentar doncs, molt la capacitat dels embassaments. Recordem que més de 500 municipis de Catalunya estan ja en una fase d'excepcionalitat, el que significa restriccions amb l'ús de l'aigua a nivell industrial, a nivell d'oci i a nivell doncs, de ramaderia. Però avui la patronal Pimec ha demanat ajuts directes i suspendre els impostos de les activitats afectades per la sequera. Des de fa 10 dies ja els regants del canal d'Urgell no poden utilitzar doncs, el rec per els seus cultius, únicament per la supervivència dels arbres. I això se posa en qüestió també per als regants 70.000 hectàrees del canal Segarra-Garrigues. El president de Pimec, davant d'aquesta situació, Antoni Canyete, ha proposat la creació d'una taula de l'aigua amb totes les administracions i els actors econòmics, Gisela Boada.
La proposta de la taula de l'aigua té l'objectiu d'unir sectors econòmics i socials. En ella s'han d'establir les bases del futur Pacte Nacional de l'Aigua. Canyete insisteix en que el problema de la sequera ens afecta a tots i lamenta que no hi hagi solucions concretes.
N'hi ha i continua havent-hi molt de soroll darrere de l'aigua. Però el que no tenim davant del problema de l'aigua és realment actuacions. Avui, en el manifest que volem presentar, volem no parlar tant del soroll, sinó realment parlar-ne de les solucions.
El manifest, sota el nom Economia, Aigua i Futur, compta amb la participació de més de 150 adhesions. En ell hi ha propostes de curt termini com establir un programa d'ajuts directes i crèdits a les empreses afectades per la sequera. Entre d'altres, incrementar la dotació dels fons europeus Next Generations destinats a la sostenibilitat i l'eficiència. També hi ha propostes a mig i llarg termini. Les més destacades, unificar la legislació actual de la gestió de l'aigua per crear un pla d'infraestructures europees.
Gràcies, Gisela. I nosaltres busquem ja tot seguit la publicitat i després parlarem d'un tema candent. Perquè som ja, clar, la sequera també ve acompanyada d'aquest bon temps. Necessitem la pluja al Pirineu, el bon temps a la costa, per tal de tenir, en aquest cas, la situació molt millor, no? Perquè a hores d'ara, ja cada cap de setmana, hi ha molta gent que ja va, doncs, a practicar els seus primers banys a la platja. Ho hi viu perquè s'han produït els mateixos ofegaments. Però és que, a més, també la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques demana prudència i posa en marxa una campanya per tal de protegir a tots els submarinistes. Ara en parlem, a volta de publicitat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Lo que parece una clara tendencia es que el trabajo que se está generando es esencialmente un empleo parcial.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Nos estamos acostumbrando a dar carta de naturaleza a un tipo de empleo atomizado, que para cada vez más gente es la única alternativa, y esto nos hace, por ejemplo, naturalizar la figura del fijo discontinuo, no como si esto fuera una brillante idea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tri. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles. Con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tri siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Precaució, submarinistes sota l'aigua. Aquest és el cridaner eslògan que la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques posa en marxa per alertar que sota una boia que es mou a l'aigua hi ha una persona sota practicant algun tipus d'activitat subaquàtica, ja sigui pesca submarina, amnea o natació en aigües obertes. I és que amb l'arribada del bon temps hi ha molt lloguer d'embarcacions recreatives a la mar i la gent a vegades molt cop no té coneixement del que hi ha. Arrere en COPE Catalunya i Andorra hem escoltat el David, un submarinista, que ha tingut alguna cosa més que algun ensurt a l'aigua, Yolanda Canales.
Ha tingut més d'un ensurt, i això que ell porta sempre una boia, la bandera vermella, que vol dir que s'està fent una activitat aquàtica, i la blava, que és l'específica per a la pesca submarina, que és el que fa el David. Per això no ha impedit, per exemple, que a la zona de Begur un turista que anava amb caiac el colpegés, passés literalment per sobre d'ell i d'un company. I això que li van advertir que havia de deixar almenys una distància d'uns 25 metres.
Va passar per sobre, però és que a part li vam advertir, era un noi anglès, per sort doncs, ens defenem una miqueta bé amb anglès, li vam explicar, mira, això no sé si t'ho han explicat, però has d'estar a 25 metres de distància, i no feia cas fins que ens va passar per sobre.
El David diu que els bussejadors, els submarinistes, sí tenen controls per poder fer la seva activitat. Es mira si estan federats, si tenen els permisos, però no passa el mateix, per exemple, amb els que lloguen embarcacions o amb les persones que condueixen aquestes embarcacions llogades, i sobretot a l'estiu. Sovint, afegeix, no se'ls explica la normativa o directament no els importa fer una imprudència. Però sí reconeix que hi ha més relaxament a l'estiu.
Però a nivell personal nostre tenim més control a nivell policial de demanar-te a la federació el permís, etcètera, etcètera. Però sí que trobo que, sobretot a l'estiu, amb el turisme, o no s'expliquen més les normatives, o no es tenen en compte, o el desconeixement de la gent, o les imprudències.
I el David diu que les situacions de perill que ha tingut ell no es poden comparar amb la que va viure un amic, perquè al seu amic un vaixell, o l'hèlix d'un vaixell, li va fer un gran tall a l'esquena i fins i tot va estar a punt de perdre una cama.
Tinc un amic que sí que li va agafar un vaixell i li va tallar amb l'hèlix del vaixell.
Sí.
De tamany gran, no era ni semirrígida ni tot això, i van ser uns quants punts a l'esquena i la cama gairebé s'escava. Era com una embarcació aquestes que són com recreatives,
sí,
però que són ja grans.
Això sí, el David reconeix que el seu amic va cometre un error, anava sol, fet que no es recomana. Així mateix, aquells que fan activitats aquàtiques tenen prohibit fer-ho, per exemple, en zones a bany o al port.
Saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra el president de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques, Guillermo Álvarez. President, benvingut i bon migdia.
Hola, bon dia.
Vostès estan patrocinant i impulsant la campanya Una vida, una boia. Per què?
Nosaltres estem fent aquesta campanya per conscienciar, informar i fer prevenció de que al medi marí hi ha molts usuaris diferents i que quan hi ha una boia, vol dir que sota la boia hi ha una persona fent una activitat d'oci esportiu i que tenim que respectar-la. Hi ha unes normes de seguretat que marquen que si hi ha una boia, una barca no pot passar a més de 50 metres. Aquestes normes de seguretat les tindrien que saber tots els usuaris de mar i les tindrien que respectar tot l'any, però sobretot en aquestes dates que hi ha molta gent fent activitat a la mar.
Bé, a més per una situació de prudència, no? Per evitar accidents que, malauradament, en moltes oportunitats són mortals.
Efectivament. A les persones que estan al costat d'una boia fent una activitat d'oci esportiu són persones que tenen un punt de debilitat si li ve una barca a molta velocitat o si passa una moto aquàtica al seu costat. Aleshores, és necessari la formació i la informació de que quan hi ha una boia, sota aquesta boia hi ha una vida.
President, li canvio ara una mica el sector de l'utilització del mar, però continuem parlant del mar. I parlo ara del sector del banyista. Cada any informem, únicament ja a Catalunya, quan acaba la temporada de bany, que estava ja a punt d'iniciar-se, o bé, millor dit, ja s'ha iniciat, però quan hi ha fins i tot els socorristes, a partir del 30 de juny, cada any informem d'una, aproximadament, entre 20 a 30 víctimes mortals mentre estan banyant-se a l'aigua. Vostè considera que seria necessari, en aquest cas, impulsar campanyes de prevenció, com per exemple es fa quan anem al bosc o quan anem doncs, a altres indrets considerats perillosos perquè hi hagi també aquest respecte cap al mar?
Jo crec que aquest tipus de campanyes sempre són necessàries. La informació i la formació quan anem al medi natural és important fer-la perquè la gent pugui fer les activitats d'una forma més segura. Passa, si fas una activitat sota l'aigua, si la fas sobre l'aigua, si surtes en un vaixell, però si també quan fas una entrada a la mar per fer un bany en qualsevol platja de la nostra costa. Aleshores, hi ha unes mesures mínimes de prudència i de sentit comú que hem de posar sobre la taula i jo crec que campanyes de prevenció ajudaran a baixar aquests índexs de mortalitat a les platges, a les banyistes.
Sí, perquè estem parlant d'unes xifres que són ja inassumibles i que haurien de preocupar.
Són importants i tothom entra en algun moment a l'estiu o a la platja per fer un bany i sí que hem de saber molt bé com està el nostre cos, hem de tindre cura d'on entrem perquè si hi ha corrents o hi ha una mica de mala mar, observar molt bé les indicacions de les platges que ja s'entra la bandera verda o la bandera vermella o la groga. Si hi ha groga o vermella, millor no fer l'activitat. Intentar fer-la conjuntament amb una altra persona. Són normes de seguretat per anar a un medi que és el medi aquàtic, el medi marí, que no és el nostre medi natural.
Guillermo Álvarez, president de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques, que vagi molt bé l'estiu, l'estan preparant, l'estan cuidant i l'estan prevenint en aquesta casa per millorar la seguretat. Tant de bo que no hi hagi cap notícia luctuosa. Una vida... una boia. Gràcies, president. Una abraçada i bona tarda.
Moltíssimes gràcies.
Si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón.
Hi ha notícies que fa una alegria doncs, comentar-les i transmetre als seus oients. 14 mesos des d'Espanya fins a Indonèsia amb una furgoneta camperitzada. Aquesta és l'aventura de dues catalanes amb ganes, evidentment, de veure món, com li han explicat a la Mar Puerto.
Sí, amb només 4 trastos i moltes ganes d'aventura, van començar el viatge que les portaria fins a Indonèsia en uns 14 mesos. En total, 36.000 quilòmetres des d'Europa travessant Rússia, Corea i el Japó i arribant fins a Indonèsia, on finalment la pandèmia de la Covid les va fer tornar. El fet de tenir llibertat a l'hora de moure's i la por de volar de la Maria va ser el que les va portar a optar per un vehicle propi per fer-ho. Una opció que també els donava l'oportunitat, com ens explica la Laura, de treballar en línia a l'hora que viatjaven.
Nos formamos también como profesor español para poder trabajar online y decidimos esas dos cosas, ¿no? Teníamos nuestra furgoneta, teníamos nuestro modo de trabajar durante el camino y luego la planificación fue un poco... Habíamos visto en un blog, ¿no?, que habían llegado unos chicos a Tailandia en coche, entonces dijimos, bueno, pues se puede llegar, ¿no? Y luego es un poquito... Realmente es como poco a poco.
Però amb quins diners van fer el viatge? Com es van organitzar econòmicament? Es van estalviar diners realment en anar amb furgoneta, amb el que costa avui en dia la gasolina? Doncs això és el que ens han explicat.
normalmente, pues eso, los gastos del vuelo son caros, los transportes públicos dependen de los países, luego tienes que tener alojamiento, etcétera. Entonces, bueno, eso es verdad que te lo quitas un poco con el tema del coche, pero añades ahora de repente el precio de la gasolina de los sitios, ¿no? Pues es verdad que en ese primer viaje vimos la necesidad de que si queríamos seguir viajando, pues al final teníamos que trabajar en ruta, porque si no, al final de ahorros, pues sí que puedes hacer como el año sabático, ¿no? Que es muy aconsejable, pero para mantener como un poco de vida viajera y de trabajar en ruta, pues nos tuvimos que formar, ¿no? En un trabajo online. Nos íbamos moviendo a lo mejor con un gasto de 500 euros entre las dos al mes, más o menos.
D'altra banda, i pel que fa al tema de la seguretat, el que sí és cert és que totes dues van posar tres premisses de cara al viatge, però un cop allà les van incomplir totes.
No conducir de noche y evitar la noche realmente, ¿no? En el viaje, como las interactuaciones de noche y sobre todo no conducir de noche, que a veces pues, la ruta te lleva y tienes que saltártelo un poco, si es verdad. Luego intentábamos entrar en las grandes ciudades con el coche. Y luego, bueno, a nivel de salud siempre pues intentamos un poco evitar pues las comidas crudas, comidas de mercados, que bueno, es verdad que lo que te digo a veces del día a día que te dejas llevar, pues es verdad que pierdes un poco la noción y dices, bueno, al final t'adaptes.
Al final t'adaptes i de fet es van haver d'adaptar també a les circumstàncies i als imprevistos, perquè després de mesos viatjant, com dèiem, va arribar la pandèmia. Ara, però, ja estan pensant en la següent aventura de cara al 2024.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I amb 9 minuts arriba Esports Cope. Joan Bayori, bona tarda.
Hola, bona tarda, Sergi.
Dura derrota de l'Espanyol, eh? Pel què? Per la importància dels punts i pel com.
Sí, va perdre 3-2 a Sevilla, el Sánchez-Pizjuán. Es complica encara més la situació. L'Espanyol, que estarà a 3 punts de la salvació que marca el València. Hi ha, però, 6 equips involucrats en aquesta lluita, separats només per 5 punts. Diumenge que ve, aquest diumenge que ve, no l'altre, tenim el derbi a Cornellà al Prat, a l'Espanyol-Barça. L'Espanyol se li complica ja molt la situació per seguir a primera, però encara hi ha esperança. El que està en un gran moment, Sergi, és el Girona, que continua guanyant. Ahir va guanyar 2-1 al Mallorca, està setè a la classificació, una plaça que pot portar a disputar la Conference League la propera temporada. Aquest cap de setmana estarem també demà, a partir de les 10 de la nit, pendents de la final de Copa, que disputen el Real Madrid i l'Osasuna. També parlarem d'aquí una estona de bàsquet, perquè el Real Madrid ha aconseguit portar a Madrid la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga, el dimecres partit decisiu ja contra el Partizan, d'aquí surt el rival del Barça a les semifinals de la Final Four. També tenim Copa del Rei d'handbol, d'aquí a mitja hora comença el partit de quarts de final entre el Barça i el Torrelavega, i també tenim Champions d'hoquei patins. Ahir el Barça va guanyar el seu partit de quarts de final 5-3 davant del Barcelos, jugarà demà semifinals contra el Porto.
No marxis gaire, Joan.
Fins ara, Sergi.
I a les 7 de la tarda, la linterna, Montse Rodríguez, com sempre, l'anàlisi de tot el dia. Montse, benvinguda, bona tarda.
Què tal, Sergi, com estàs?
De què parlem avui a la linterna?
Doncs mira, farem un ressò de tot el que esteu parlant al llarg del dia a la cadena COPE, Catalunya i Andorra. I avui, saps allò de quan truques a un lloc i et tenen allà hores i hores?
Sí, ho
n'hem
parlat,
hores,
eh? És infernal, no? És infernal.
Sí, sí, horrorós. Doncs atenció, perquè diuen, jo no sé si podrà ser o no, que el màxim d'espera arribarà a ser de 3 minuts. Jo he fet un rànquing de músiques que escoltes mentre estan esperant que t'atenguin la trucada.
Bueno, molt doncs, interessant, a partir de les 7 de la tarda.
Correcte, avui en parlarem amb una advocada per saber exactament si és legal o no que et deixin allà tirat i què passarà amb aquesta nova llei. També ens farem ressò de les motos d'aigua, si són perilloses o no. Després ens ho explicarà el president de Disfruta, que és una empresa de motos d'aigua. Això i més coses, no t'ho perdis. Parlarem de preus dels habitatges. Sergi, fins després.
Ara, línia COPE.